Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Parlament dona marge a l'aprovació dels pressupostos amb un suplement de crèdit de 6.000 milions d'euros que permetrà fer funcionar l'administració els propers mesos. Jordi Fortià.
La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que es continua treballant per aconseguir tancar uns comptes.
Pel que fa a les despeses de personal, molt important. Dos, aquells creixements tendencials dels contractes, de les obligacions que tenim, per exemple, despesa farmacèutica. I el tercer bloc, fer front als nostres compromisos perianuals per poder seguir avançant, per exemple, amb el pla de barris.
Salvador Illa assegura que ni el govern ni el PSC arribaran a acords amb l'extrema dreta.
Ha estat en resposta a la líder d'Aliança Catalana i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, que ha tirat d'ironia per referir-se a la dissolució del grup socialista local després d'haver facilitat amb una abstenció que s'aprovessin els pressupostos.
Dar-vos les gràcies per haver desarticulat el PSC a Ripoll. Això ha estat una jugada mestra sense precedents. Suposo que saben que Esquerra Republicana s'hagués abstingut si no ho hagués fet el PSC, perquè així ho va manifestar la regidora de Ripoll d'Esquerra Republicana a la pròpia sala de plens. Ho dic per si vol prendre el mateix camí que el senyor Salvador Illa.
Silenci,
i també desarticular el grup local d'Esquerra Republicana.
Ni el meu govern ni la meva formació política farà mai cap acord amb els que defensen discursos d'odi.
El 95% dels centres escolars catalans superen el límit de diòxid de nitrogen recomanat per l'Organització Mundial de la Salut.
Ho alerta un estudi d'Ecologistes en Acció que també ha detectat que 6 de cada 10 estan per sobre del màxim marcat per la nova Directiva Europea de Qualitat de l'Aire. Ana Gnor és investigadora i pediatra del Centre d'Atenció Primària Vallcarca, Sant Gervasi de Barcelona.
Les dades més preocupants són que el 95% dels centres educatius superen el límit recomanat per l'Organització Mundial de la Salut. I teníem un centre a Sabadell que supera el límit legal de 40. Són dades molt preocupants.
En cultura, el tenor baix Xavier Anduaga debuta com a protagonista de l'òpera Werther de Massenet al Gran Teatre del Liceu.
El muntatge obra de Christoph Loy compta amb la mezzosoprano alemanya Christina Stanek i l'hongarès Henrik Nanasi com a director musical. L'obra és un dels reptes més exigents de la carrera d'Anduaga.
Lo más importante del papel es mantener el equilibrio entre lo vocal y lo actoral durante toda la ópera. Creo que es importante, que se tiene que ver, y me gustaría demostrar que es un papel que llega en un momento de mi carrera que siento que tengo la capacidad de poder transmitir al público que el personaje tiene una transición desde el primero hasta el último acto de la ópera.
I en esports, Janire Gallut, l'Uni Girona juga a Saragossa als quarts de final de l'Eurolliga femenina de bàsquet.
En joc ara mateix el partit, amb les gironines guanyant 66-59 davant el Reier Venècia. Falta d'un minut només pel final del partit. Recordem que les gironines han de guanyar sí o sí aquest partit únic per ser a les semifinals, on el Fenerbahçe espera rival. En joc també des de quarts de set el tercer i últim partit de l'eliminatòria del Joventut de Badalona, que empata la sèrie 1 contra l'AEK d'Atenes. Els verdinegres perden 28-24 davant el conjunt grec a falta de 5 minuts pel final del segon quart. Caixa o faixa pels badalonins per ser a la final a 4 de la Champions masculina, que es disputarà a casa seva.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. El dimecres està sent una jornada ben tranquil·la. Una altra vegada els núvols han estat molt escassos durant el que portem de dia i la temperatura s'ha enfilat, de fet, encara en aquests moments. L'ambient és ben agradable, amb moltes temperatures que han passat dels 25 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, fins i tot ens hem arribat a tensar aquests 25 de graus cap al prelitoral barceloní, per exemple. Pel que fa a aquestes properes hores, aquesta propera nit, temps esplèndid, amb alguns núvols que tindrem enganxats a l'Alt Pirineu. De fet, aquest vespre i nit es faran més espessos en aquesta banda, sobretot nord de Lleidatana, i també tindrem algunes boires que es formaran aquesta matinada i el dijous al matí cap a l'Ebre, especialment a prop del Delta. El dijous serà una jornada una altra vegada tranquil·la, amb aquests núvols baixos enganxats a mar, sobretot a la Costa Daurada, amb menys vent, i amb una temperatura que fins i tot pujarà una mica més que la d'avui. Per tant, un ambient una altra vegada de molt avançada primavera. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destacar sobretot les dues rondes de Barcelona, on s'acumula més volum de trànsit. Ara mateix, en el cas de la ronda de dalt, entre Diagonal i Sant Gervasi, en sentit Trinitat, i la litoral també, en aquest sentit, de Zona Franca fins a la Barceloneta i més endavant, de Sant Adrià fins al nus de la Trinitat. En sentit Llobregat, a la ronda litoral, també l'altitud amb retencions pràcticament entre Diagonal Mar i el Moll de la Fusta. De la xarxa viària destacarem l'autovia 2 a la zona de Sant Joan d'Espí, Sant Feliu de Llobregat, amb molt de trànsit de sortida de Barcelona, per tant, sentit Martorell. La B23 puntualment a Molins de Rei, direcció al Papiol, o la C58 entre Montcada i Torre Baró, d'entrada a Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El Parlament dona marge a l'aprovació dels pressupostos amb un suplement de crèdit de 6.000 milions d'euros que permetrà fer funcionar l'administració els propers mesos.
Esquerra i els comuns reclamen al govern que compleixi amb els acords pactats per aconseguir tancar uns pressupostos, mentre que Junts l'acusa d'aprovar-los per la porta del darrere.
La CUP s'ha abstingut i la resta, Junts, el PP, Vox i Aliança Catalana, ja han votat en contra. Mont Carvajal.
El decret llei presentat pel govern per convalidar gairebé 6.000 milions d'euros servirà, segons la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, per pagar nòmines i compromisos plurianuals.
Pel que fa a les despeses de personal, molt important, dos, aquells creixements tendencials dels contractes, de les obligacions que tenim, per exemple, despesa farmacèutica, i el tercer bloc, fer front als nostres compromisos plurianuals per poder doncs, seguir avançant, per exemple, amb el pla de barris.
Els socis d'investidura hi han votat a favor, alhora que han reclamat al govern que compleixi els acords anteriors per tenir pressupost. El diputat dels Comuns David Cid ha posat d'exemple la retirada dels incentius als metges dels CAPs per les baixes mèdiques.
Saben quines són les nostres prioritats, l'habitatge, els trens, la salut, l'educació. Però escolti, quan nosaltres arribem a un acord, el complim. O sigui, el que nosaltres exigim és que el govern faci el mateix.
Junts hi ha votat en contra argumentant que no es podran fer inversions ni control parlamentari. El diputat Salvador Vergés ho ha qualificat de fracàs.
Estem ja al tercer exercici pressupostari en què tenim pròrroga de pressupost i suplement de crèdit. No és estrany que la seva sigles siguin PSC, pròrroga, suplement de crèdit.
El PSC, Esquerra i els Comuns també han aprovat el decret del govern per recuperar l'increment del cànon de l'aigua. S'apujarà un 6% aquest any i un 4,2% fins l'any 2031.
Encara al Parlament, la sessió de control ha protagonitzada la crisi del PSC a Ripoll, on la seva abstenció va permetre l'aprovació dels pressupostos de l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, cosa que ha provocat la dissolució del grup del PSC.
La també diputada ho ha fet servir per burxar el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha limitat a dir que ni el govern ni el PSC faran mai cap acord amb l'extrema dreta.
En la seva primera intervenció, la diputada d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha preguntat sobre la seguretat, però en la repregunta ha canviat de sobte el tema i el rol, i com a alcaldessa de Ripoll ha fet aquesta intervenció.
Reaprofitar aquests 58 segons que em queden per dar-vos les gràcies pels pressupostos, però sobretot per haver desarticulat el PSC a Ripoll. Això ha estat una jugada mestra sense precedents. Doncs bé, suposo que saben que Esquerra Republicana s'hagués abstingut si no ho hagués fet el PSC, perquè així ho va manifestar la regidora de Ripoll d'Esquerra Republicana a la pròpia sala de plens. Ho dic per si vol prendre el mateix camí que el senyor Salvador Illa.
Silenci,
i també desarticular
sisplau.
El grup local d'Esquerra Republicana. Ja que hi som, també poden fer-ho CUP i Junts, perquè han votat també els grups municipals a favor de moltes de les propostes d'Aliança Catalana. Per nosaltres no ens n'estiguin.
Se li ha acabat el temps, senyora diputada.
El president Salvador Illa ha dit que ni el PSC ni el govern acorden res amb l'extrema dreta.
Ni el meu govern, ni la meva formació política farà mai cap acord amb els que defensen discursos d'odi.
També ha parlat de Ripoll el president del Partit Popular del Parlament, que no hi té representació. Alejandro Fernández ha assegurat que el PSC havia pactat amb Borriols evitar la moció de confiança. Illa li ha dit que és un argument retorçat.
Una sessió plenària que també ha servit per aprovar endurir les sancions a les persones que facin pintades als trens o als metros o que facin malbé material de les estacions. Un fet que afecta especialment la xarxa de Rodalies i que sovint provoca retards i molts problemes a part del seu cost econòmic. La modificació de la llei ferroviària permetrà posar multes que podran arribar fins als 900.000 euros. Jordi Casino.
D'acord amb el text aprovat, passaran a considerar-se greus aquelles conductes que facin malbé qualsevol instal·lació de la via fèrria, inclòs el material rodant, i es tipificarà com a infracció greu la realització de pintades. Només a Rodalies i, segons dades de Renfe, la neteja de combois a Catalunya té un cost d'uns 32.000 euros cada dia i sovint obliga a suprimir trens. Escolteu la diputada Ivana Martínez, del PSC.
Sumem, senyors i senyores, millorem i treballem tots plegats, perquè els usuaris de Rodalies no entenen de competència ni de debats tècnics. El que volen és un servei que funcioni. I aquesta llei és un pas més en aquesta direcció, perquè respectar el que és públic és respectar-nos entre nosaltres. Fem el bé, el que és de tots i totes, no pot sortir gratis.
La reforma de l'actual llei, que ha estat impulsada pel PSC i ha rebut l'aval majoritari de la cambra amb 124 vots a favor, 4 en contra i 6 abstencions, està previst que entri en vigor abans de l'estiu.
A tot això, i encara al voltant de Rodalies, les plataformes d'usuaris de Renfe, coneix d'entitats com Dignitat a les Vies i l'Associació per la Promoció del Transport Públic, han rebut el compromís del ministre de Transports de publicar ben aviat 4 dels 11 estudis d'obres de Rodalies que es mantenen encallats.
Tal com han explicat els portaveus Adrià Ramírez i Ana Gómez, després de reunir-se amb Òscar Puente durant més d'una hora al Congrés, han percebut una bona actitud per resoldre els problemes de la xarxa catalana, tot i que no els han concretat quins informes es prioritzaran.
I tornant al Parlament, Salvador Illa ha afirmat que creu que no trigaran a arribar a un acord sobre la governança dels aeroports catalans, tot i que no ha concretat quan serà ni en què consistirà.
Ho ha dit en resposta a una pregunta del portaveu d'Esquerra, Josep Maria Jové, que li ha reclamat que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya, inclosa a l'acord que va fer possible aquesta legislatura. I ja ha respost que s'està negociant la participació del govern en el disseny de la governança dels aeroports i ha afegit que creu que les negociacions van pel bon camí i que serà bastant immediat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I encara en la crònica parlamentària, la Cambra Catalana impulsarà al Congrés un canvi legal per escurçar els litigis de la llei d'eutanàsia. La proposta busca evitar que els processos judicials s'allarguin durant mesos o anys quan hi hagi una decisió favorable de les comissions de garantia i avaluació. Mar Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'una reforma puntual dels mecanismes de control i recurs perquè no es pugui bloquejar indegudament l'exercici del dret a una mort digna. I és que actualment es poden interposar diversos recursos i apel·lacions en l'àmbit judicial abans que hi hagi una decisió final sobre la petició d'eutanàsia. El principal canvi que es proposa és que tan sols es pugui recórrer al Tribunal Superior de Justícia i que aquest hagi de resoldre la qüestió en 3 dies. D'aquesta forma, des que la persona ho demana i fins que es pugui fer efectiu, si és que superen tots els filtres, passin setmanes per comptes de mesos o, en alguns casos, anys. Ho argumenten les diputades del PSC, Sara Jaurrieta, i dels Comuns, Núria Lozano.
Per què la decisió d'una persona que està en ple ús de les seves capacitats ha d'esperar més de 600 dies a les expenses d'interessos de tercers?
Imposar aquesta prolongació de la vida contra la voluntat de la persona equival a un tracte inhumà prohibit per l'article 15 de la Constitució.
D'aquesta manera, amb els vots a favor de tots els grups, excepte del PP i Vox, el Parlament ha decidit agilitzar els tràmits perquè la Cambra Catalana voti en breu enviar al Congrés dels Diputats una modificació de la llei d'eutanàsia aprovada el 2021.
I els sindicats UGT i Comissions Obreres destaquen que la regularització extraordinària d'immigrants aprovada pel govern espanyol era imprescindible per acabar amb la precarietat de centenars de milers de persones.
Tot i això, admeten que es tracta d'un desafiament que requereix de recursos si es vol evitar un nou col·lapse a les oficines d'estrangeria. Això ho ha advertit Liliana Reyes, secretària al barcelonès de Comissions Obreres, en declaracions a la xarxa.
Exigim que el govern d'Espanya estigui a l'altura per fer front a aquest procés d'aquesta magnitud. El que pedim és que es garanteixi de recursos humans i tècnics perquè tant la via telemàtica com la presencial no es col·lapsi.
En clau internacional, l'Iran amenaça amb tallar el comerç al Mar Roig si els Estats Units mantenen el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Mentrestant, el govern israelià reuneix el seu gabinet de seguretat per estudiar una possible treva al Líban.
Pel que fa a les negociacions entre Iran i els Estats Units, es descarta ja una segona ronda de converses directes entre divendres i dissabte, deixant aquesta possibilitat per inicis de la setmana vinent.
I mentrestant, una quarantena d'embarcacions de la Global Sumut Flotilla han sortit aquest matí de Barcelona amb destinació a Gaza. La millora de les condicions meteorològiques han permès, avui sí, que l'expedició hagi sortit. La propera parada serà Sicília, on es reuniran amb les delegacions de França i Itàlia. Esther Vinguell.
A quarts de 12 del migdia, la flotilla ha començat a sortir rum a Gaza des del port del Fòrum. Són 39 embarcacions amb missió humanitària acompanyades també per les d'Open Arms i de Greenpeace. En total, una setantena de vaixells participen a l'expedició amb l'objectiu de reclamar la fi del genocidi a Gaza i l'embargament d'armes a Israel. Pablo Castilla és portaveu de la flotilla Sumut Palestina.
Busquem trencar el bloqueig, aconseguir que s'obri un corredor humanitari tant per terra com per mar i que s'obri de manera permanent. Sabem que l'ajuda que portem és insuficient per acabar amb la fam que es pateix a Gaza i per això reclamem que s'obri aquest corridor. I en aquesta missió, com a novetat, també comptem amb professionals de la salut, de l'educació, de la construcció, per, sota l'ajuda del poble palestí, col·laborar en la reconstrucció de Gaza, perquè malgrat que s'hagi anunciat un alto el foc, durant aquests mesos més de 700 palestins han continuat sent assassinats a la franja de Gaza i, per tant, denunciem aquesta ofensiva.
Aquesta és la flotilla més gran fins ara, amb un miler de persones participants de 70 països amb ajuda humanitària.
I la Comissió Europea nega per ara problemes d'abastiment de carburant a les aerolínies, però no ho descarta si no es desbloqueja el pas per l'estret.
De fet, el president de l'Associació Espanyola d'Usuaris, Empresaris i Professionals del Transport Aeri, Ignasi Rubió, pronostica supressions de rutes a mitjà termini. Són declaracions a la xarxa.
Les companyies de baix cost, malauradament, no podran assumir moltes de les línies que tenen actualment. Per tant, vol dir que el primer factor que tindrem seran que molts vols des de la ciutat de Barcelona no es podran portar a terme o es canviaran. I, per tant, les companyies aèries hauran de prioritzar aquelles línies que tinguin més passatgers que altres. Les aerolínies que no volen directament d'una capital a una altra, sinó que fan, diguem així, de segons nivell, també es veuran afectades. I, per tant, des de Barcelona, lògicament, les rutes que actualment tenim, l'usuari, evidentment, veurà que no podrà gaudir d'elles.
Rubio ha afegit que els costos operatius de les aerolínies també pot implicar pèrdues de llocs de treball en les companyies.
Notícies en xarxa.
El 95% dels centres escolars catalans superen el límit de diòxid de nitrogen recomanat per l'Organització Mundial de la Salut i 6 de cada 10 estan per sobre del màxim marcat a la nova Directiva Europea de Qualitat de l'Aire.
Ho alerta un estudi d'ecologistes en acció on, a banda de Barcelona, despunten en negatiu Sabadell, Granollers, Mollet del Vallès, Sant Feliu de Llobregat i Vilanova i la Geltrú.
Maite Polo.
Ecologistes en acció ha analitzat l'aire de 147 centres escolars de 28 municipis de Catalunya i destaquen els punts liles i vermells, els més contaminats per diòxid de nitrogen fora de Barcelona. Els han trobat sobretot al Vallès, al Baix Llobregat i al Garraf. Els punts liles superen el límit legal de 40 micrograms per metre cúbic i asseguren que és punible. Anna Agnor és investigadora i pediatra del Centre d'Atenció Primària Vallecarca Sant Gervasi de Barcelona.
Les dades més preocupants són que el 95% dels centres educatius superen el límit recomanat per l'Organització Mundial de la Salut i teníem un centre a Sabadell que supera el límit legal de 40. Són dades molt, molt preocupants.
6 de cada 10 centres escolars analitzats incompleixen la directiva europea que serà exigible el 2030 en diòxid de carboni i la bronquitis i l'asma són malalties freqüents en la població infantil. Els i les pediatres alerten que en són la causa, sobretot els contaminants emesos pel trànsit motoritzat i urgeixen els ajuntaments a actuar.
Com sentíem, entre les localitats més afectades hi ha Mollet del Vallès. Allà la proximitat de vies d'alta densitat, com són la C-17 i l'autopista AP-7, perjudiquen i molt la qualitat de l'aire en alguns centres escolars. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
El segon centre del Vallès amb un índex més elevat de diòxid de nitrogen és l'escola Cal Músic, amb una concentració mitjana de 36,03 micrograms per metre cúbic. Guifré Bonvilà, membre d'Ecologistes en Acció i de Salvem el Calderí, ara s'esperaven que aquesta escola fos la més afectada per la contaminació, donada la seva proximitat a la C-17 i l'AP-7.
I la mitjana de Cal Músic és de 36, gairebé 40, o sigui, gairebé 4 vegades el que diu l'OMS, i aquesta sí que ens esperava amb unes dades molt dolentes, dolentes per la seva proximitat estan tocant a l'AP7 i a la C17.
A Mollet s'han analitzat 3 escoles més que també mostren uns nivells molt elevats, entre 31 i 32 micrograms. Precisament han agafat la mostra de 2 escoles que estan tocant l'espai del Calderí. Des d'Ecologistes en Acció han recordat que es tracta d'una zona on l'Ajuntament vol construir-hi i han remarcat que eliminar un pulmó verd faria incrementar aquests valors.
En successos, el nadó presumptament maltractat i abusat sexualment pels pares ha sortit aquest dimecres de l'Hospital de la Vall d'Hebron, on feia un mes que hi estava ingressat.
El nadó passarà a una família d'acollida, segons ha confirmat l'advocada del pare de la criatura. Els dos progenitors continuen en presó preventiva.
La Guàrdia Civil desmantella 3 clíniques estètiques il·legals que oferien tractaments amb bòtox i àcid hialurònic sense qualificació professional.
Les clíniques operaven entre la Comunitat Valenciana i Catalunya, una d'elles a Reus. De moment, hi ha un detingut i 3 investigats d'origen lituà i rus que feien operacions estètiques als seus domicilis particulars.
Judit Vallès.
Captaven els clients per xarxes socials publicant vídeos on es veia com realitzaven el tractament a altres persones i on oferien operacions estètiques per uns 200 euros, un preu molt més reduït que les clíniques reals. Els centres es trobaven en domicilis particulars on persones sense qualificació feien servir medicaments sense control mèdic. La Guàrdia Civil ha desmantellat 3 clíniques estètiques que seguien aquests mateixos patrons a Tarragona, València i Alacant, tal com ha explicat el delegat del govern, Carlos Prieto.
Material tan utilitzat habitualment com el bòtox o l'àcido hialurònico, i al final s'ha desarticulat una xarxa de crim organitzat dedicada precisament a la compravenda i a la distribució d'aquests productes no únicament a Espanya, sinó també, entre altres països, a Lituània i al Regne Unit.
L'operació, que s'ha denominat Plata, ha permès detenir el líder del grup i 3 persones més s'estan investigant. A més, s'ha localitzat un magatzem a Alacant amb 1.200 vials de toxina botulínica i 382 xeringues d'àcid hialurònic.
En cultura, el tenor bas Xavier Anduaga debuta com a protagonista de l'òpera Werther de Massanet al Gran Teatre del Liceu. El muntatge, obra de Christoph Loi, compta amb la mezzo-soprano alemanya Cristina Stanek i l'hongarès Henrik Nanasi com a director musical. David Navarro.
La producció de Christoph Loi s'estrenarà el 4 de maig i arriba després de representar-se a la Scala de Milà. Amb un únic espai, el director aprofundeix en la psicologia dels personatges, la relació impossible entre l'idealista Werther i la responsable Charlotte, abocada a la tragèdia. Acompanyat per la mezzosoprano Cristina Stanek, el tenor basc Xavier Anduaga debuta en el paper, en un dels reptes més exigents de la seva carrera.
Lo más importante del papel es mantener el equilibrio entre lo vocal y lo actoral durante toda la ópera. Creo que es importante, que se tiene que ver, y me gustaría demostrar que es un papel que llega en un momento de mi carrera que siento que tengo la capacidad de poder transmitir al público que el personaje tiene una transición desde el primero hasta el último acto de la ópera.
Enric Nanasi s'encarrega de la direcció musical d'una òpera que comptarà amb un violoncel molt especial. El solista Òscar Alabau tocarà el Gofriller, l'instrument del segle XVIII que durant 60 anys va ser propietat del mestre Pau Casals.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. L'Uni Girona fa història i es classifica per les semifinals de l'Eurolliga femenina de bàsquet. Les gironines han dominat i guanyat el Reyer Venècia per endur-se el partit 70-64. Divendres a 8:45 s'enfrontaran al Fenerbahçe Butxí de les catalanes, precisament a l'eliminatòria que les enviava directament a la final a 4. En joc també des de 6:45 el tercer i últim partit de l'eliminatòria del Joventut de Badalona, que empata la sèrie 1 contra l'AEC d'Atenes. Els verdinegres guanyen de 6 al descans 34-40. Caixa o faixa pels badalonins per ser a la final a 4, que es disputarà a casa seva. I en clau futbol, el president electe del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, s'ha mostrat indignat amb l'actuació arbitral del partit de tornada dels quarts de la Lliga de Campions al camp de l'Atlètic de Madrid. Laporta ha enumerat accions on es va perjudicar l'equip blaugrana i ha qualificat de vergonyós viscut a l'eliminatòria.
L'arbitratge ha estat una vergonya. Ja a l'anada ja ens van expulsar un jugador i no pitar un penal. I ara a la tornada ens han anul·lat un gol que era gol, i era el del Ferran. No ens han pitat un penal que li van fer a l'Olmo, que era claríssim. Ens han expulsat també un jugador quan era groga, no era vermella. I a més hi ha una agressió al Fermín, que és una vergonya, que l'àrbit no ensenyés ni targeta. És evident que el porter deixa el peu.
Avui serà el torn del Real Madrid, que visita el camp del Bayern de Múnich. A l'anada dels blancs van perdre per 1-2 i a la mateixa hora l'Arsenal rebrà l'Sporting de Portugal amb un resultat d'1-0 a favor dels anglesos a l'anada. I encara que en Barça, Patri Guijarro té un esquins del turmell i torna cap a Barcelona per iniciar la seva recuperació. La migcampista blaugrana es va lesionar en l'Anglaterra 1, Espanya 0. I pel que fa a la tercera jornada del trofeu Comte de Godó de tennis, hem d'explicar la retirada d'última hora de Carlos Alcaraz. Anna Freixa, bona tarda.
Bona tarda des del Barcelona Open Bank Sabadell. S'han confirmat els pitjors pronòstics i Carlos Alcaraz ha confirmat que es retira, que no continuarà el torneig després de les molèsties que va patir al llarg del partit d'ahir en la seva estrena d'aquesta edició del Godó. Doncs avui finalment ha confirmat que es retira. Ja no havia entrenat aquest matí com estava previst i tot apuntava a que hi podia haver-hi la retirada d'Alcaraz, que finalment s'ha confirmat a mitja tarda. Per tant, Alcaraz a més ha comunicat que després de les proves han vist que es tracta d'una lesió més sèria del que s'esperaven. Així ho explicava el Carà.
És una situació que jo creia que ja havia sentit prèviament i que no iba a ir a més, que era simplement molèsties d'exigència de tota la setmana, però visto les proves de hoy, és una lesió un poquito más seria de lo que todos nos esperábamos.
Haurem d'estar pendents d'aquesta lesió de Carlos Alcaraz a l'avantbraç dret i de si pot estar disponible per als propers Masters 1000, com són el de Madrid i el de Roma. La bona notícia en la jornada d'avui és la victòria de Rafa Hodar. Ha superat a Carabelli per un doble 6-3 i es planta als quarts de final. De fet, és l'únic espanyol que hi ha ara mateix al quadre principal. La resta ja han quedat eliminats. Decepcions avui perquè no han passat dos dels favorits. Han caigut eliminats Tommy Echeverry i també Àlex de Minaur.
Pel que fa a l'hoquei patins, avui també juguen els dos partits pendents de la jornada 23 de l'hoquei Lliga Femenina. El Voltregà visita la pista del Palau a les 9, amb les locals lluitant a la part alta de la taula per no despenjar-se del telecable. I a la mateixa hora el Cerdanyola rep la visita del Sant Cugat en el derbi vallesà de la competició, en un duel només separat per un punt a la part mitja de la taula.
Gràcies, Janire. Esteu seguint a Notícies en xarxa, agafat possible Maria Pagès, al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Prevenció de lesions musculoesquelètiques a les tasques de la llar.
Les tasques de la llar poden ser una font de lesions musculoesquelètiques si no es realitzen de manera adequada. Per prevenir aquestes lesions, és important adoptar una bona postura i utilitzar tècniques correctes durant aquestes activitats. Per exemple, en aixecar objectes pesants, doblega els genolls i mantingues l'esquena recta utilitzant la força de les cames en lloc de l'esquena. A més, evita els moviments repetitius i pren descansos freqüents per estirar i relaxar els músculs. Incorporar aquests hàbits saludables pot reduir significativament el risc de patir lesions i millorar el benestar general en aquestes tasques domèstiques.
Salut activa.
Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Normalment, les tasques de la llar que solen ser les que ens provoquen alguna petita lesió solen ser els canvis d'armari, no? Quan agafem la roba d'hivern i la canviem per la d'estiu, per exemple, o al revés. Què fem? Solem aixecar les espatlles, agafem el pes de la roba, ho baixem i al fer aquest moviment de manera repetitiva ens podem fer una petita lesió a les espatlles, com una inflamació tendinosa. Quan hem de fer alguna neteja en algun armari que és molt baix, que ens hem d'ajupir, els genolls s'han de flexionar sempre i l'esquena, si pot ser, recta. En el moment que ens hem d'endinsar dins de l'armari, hem de posar alguna superfície que sigui una mica tova perquè no ens faci mal a l'hora d'aixecar-nos després i no estar gaire estona en aquella postura. Hem de fer una miqueta de pauses actives. Ens aixecaríem a poc amb algun suport per no fer-nos mal a l'esquena i faríem alguna tasca diferent, com per exemple anar a caminar per la zona del menjador, tornar i tornar a posar-nos un altre cop de genolls. Quan fem alguna tasca que suposa que ens hem d'enfilar a una superfície, l'ideal és que tinguem un petit tauret que sigui estable o, si per exemple hem de despenjar algunes cortines del menjador, intentar fer aquesta tasca amb alguna persona al cantó i sempre pujant una escala i que tingui un suport estable.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Parlament dona marge a l'aprovació dels pressupostos amb un suplement de crèdit de 6.000 milions d'euros que permetrà fer funcionar l'administració els propers mesos. Jordi Fortià.
La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que es continua treballant per aconseguir tancar uns comptes.
Pel que fa a les despeses de personal, molt important. Dos, aquells creixements tendencials dels contractes de les obligacions que tenim, per exemple, despesa farmacèutica. I el tercer bloc, fer front als nostres compromisos perianuals per poder seguir avançant, per exemple, amb el pla de barris.
Salvador Illa assegura que ni el govern ni el PSC arribaran a acords amb l'extrema dreta.
Ha estat en resposta a la líder d'Aliança Catalana i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, que ha tirat ironia per referir-se a la dissolució del grup socialista local després d'haver facilitat amb una abstenció que s'aprovessin els pressupostos.
Dar-vos les gràcies per haver desarticulat el PSC a Ripoll. Això ha estat una jugada mestra sense precedents. Suposo que saben que Esquerra Republicana s'hagués abstingut si no ho hagués fet el PSC, perquè així ho va manifestar la regidora de Ripoll d'Esquerra Republicana a la pròpia sala de plens. Ho dic per si vol prendre el mateix camí que el senyor Salvador Illa.
Silenci,
i també desarticular,
sisplau,
el grup local d'Esquerra Republicana.
Ni el meu govern ni la meva formació política farà mai cap acord amb els que defensen discursos d'odi.
El 95% dels centres escolars catalans superen el límit de diòxid de nitrogen recomanat per l'Organització Mundial de la Salut.
Ho alerta un estudi d'ecologistes en acció que també ha detectat que 6 de cada 10 estan per sobre del màxim marcat a la nova directiva europea de la qualitat de l'aire. Anna Agnor és investigadora i pediatra del Centre d'Atenció Primària Vallcarca Sant Gervasi de Barcelona.
Les dades més preocupants són que el 95% dels centres educatius superen el límit recomanat per l'Organització Mundial de la Salut i teníem un centre a Sabadell que supera el límit legal de 40. Són dades molt preocupants.
En cultura, el tenor bas Xavier Anduaga debuta com a protagonista de l'òpera Werther de Massanet al Gran Teatre del Liceu.
El muntatge, obra de Christopher Loy, compta amb la mezzo-soprano alemanya Christina Stanek i l'hongarès Henrik Nanasi com a director musical. L'obra és un dels reptes més exigents a la carrera d'Anduaga.
Lo más importante del papel es mantener el equilibrio entre lo vocal y lo actoral durante toda la ópera. Creo que es importante, que se tiene que ver y me gustaría demostrar que es un papel que llega en un momento de mi carrera que siento que tengo la capacidad de poder transmitir al público que el personaje tiene una transición desde el primero hasta el último acto de la ópera.
I en esport, Janire Gallut, l'Uri Girona fa història i es classifica per les semifinals de l'Eurolliga femenina de bàsquet.
Les gironines han dominat i guanyat el Reier Venècia per endur-se el partit 70-64. Divendres a 8:45 s'enfrontaran al Fenerbahçe Butxí de les catalanes, precisament a l'eliminatòria que les podia enviar directament a la final a 4. I en joc també des de 7:15 i el tercer i últim partit de l'eliminatòria del Joventut de Badalona, acampat a la sèrie 1 contra l'AEC d'Atenes. Els verdinegres guanyen de 6 al descans 34-40 davant el conjunt grec, en un caixa o faixa pels badalonins per ser a la final a 4 de la Champions masculina de bàsquet.
Notícies en xarxa, edició vespre.
tenim un dia més planada deixant-nos per la previsió del temps. Lluís V. Pérez, bona tarda.
Bona tarda. El dimecres està sent una jornada ben tranquil·la. Una altra vegada els núvols han estat molt escassos durant el que portem de dia i la temperatura s'ha enfilat, de fet, encara en aquests moments. L'ambient és ben agradable, amb moltes temperatures que han passat dels 25 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, fins i tot ens hem arribat a tensar aquests 25 de graus cap al prelitoral barceloní, per exemple. Pel que fa a aquestes properes hores, aquesta propera nit, temps esplèndid, amb alguns núvols que tindrem enganxats a l'Alt Pirineu. De fet, aquest vespre i nit es faran més espessos en aquesta banda, sobretot nord de Lleidatana, i també tindrem algunes boires que es formaran aquesta matinada i el dijous al matí cap a l'Ebre, especialment a prop del Delta. El dijous serà una jornada una altra vegada tranquil·la, amb aquests núvols baixos enganxats a mar, sobretot a la Costa Daurada, amb menys vent, i amb una temperatura que fins i tot pujarà una mica més que la d'avui. Per tant, un ambient una altra vegada de molt avançada primavera. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís V. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, sobretot, ens queden aturades significatives encara a la Ronda Litoral de Barcelona, entre el Fòrum i el nus de la Trinitat. Això és en sentit Besòs. Encara molt de trànsit per una incidència d'un vehicle que s'està retirant aquí al nus mateix, que afecta el trànsit, com dèiem, en sentit Trinitat. Més enrere, ja en sentit contrari, en sentit Llobregat, en aquesta Ronda Litoral, també lentitud aturades entre la Pobla Nou i la Barceloneta. A la Ronda de Dalt tampoc encara fem net, la zona entre Diagonal, Les Corts, Sant Gervasi, tot aquest tram encara molt ple, molta lentitud en sentit Trinitat. De la resta de punts de la xarxa viària, únicament les obres que poden perjudicar la mobilitat, en aquest cas a l'autovia 2, a la zona de Sant Feliu de Llobregat, per aquest motiu hi ha dos carrers tallats, sentit Martorell, afecta el trànsit, amb lentitud aturades entre quilòmetre i mig, 2 quilòmetres, entre Sant Joan d'Espí i aquest punt de Sant Feliu de Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Parlament dona marge a l'aprovació dels pressupostos amb un suplement de crèdit de 6.000 milions d'euros que permetrà fer funcionar l'administració els propers mesos.
Esquerra i els comuns reclamen al govern que compleixi amb els acords pactats per aconseguir tancar pressupostos, mentre que Junts l'acusa d'aprovar-los per la porta del darrere.
La CUP s'ha abstingut i la resta, Junts, el PP, Vox i Aliança Catalana, hi han votat en contra. Mont Carvajal.
El decret llei presentat pel govern per convalidar gairebé 6.000 milions d'euros servirà, segons la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, per pagar nòmines i compromisos plurianuals.
Pel que fa a les despeses de personal, molt important, dos, aquells creixements tendencials dels contractes, de les obligacions que tenim, per exemple, despesa farmacèutica, i el tercer bloc, fer front als nostres compromisos perianuals per poder seguir avançant, per exemple, amb el pla de barris.
Els socis d'investidura hi han votat a favor alhora que han reclamat al govern que compleixi els acords anteriors per tenir pressupostos. El diputat dels Comuns David Cid ha posat d'exemple la retirada dels incentius als metges dels CAPs per les baixes mèdiques.
Saben quines són les nostres prioritats, l'habitatge, els trens, la salut, l'educació. Però escolti, quan nosaltres arribem a un acord, el complim. O sigui, el que nosaltres exigim és que el govern faci el mateix.
Junts hi ha votat en contra argumentant que no es podran fer inversions ni control parlamentari. El diputat Salvador Vergés ho ha qualificat de fracàs.
Estem ja al tercer exercici pressupostari en què tenim pròrroga de pressupost i suplement de crèdit. No és estrany que les seves sigles siguin PSC, pròrroga, suplement de crèdit.
El PSC, Esquerra i els Comuns també han aprovat el decret del govern per recuperar l'increment del cànon de l'aigua. S'apujarà un 6% aquest any i un 4,2% fins l'any 2031.
I encara al Parlament, la sessió de control l'ha protagonitzada la crisi del PSC a Ripoll, on la seva abstenció va permetre l'aprovació dels pressupostos de l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, cosa que ha provocat la dissolució del grup del PSC.
La també diputada ho ha fet servir per burxar el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha limitat a dir que ni el govern ni el PSC faran mai cap acord amb l'extrema dreta.
Mont.
En la seva primera intervenció, la diputada d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha preguntat sobre la seguretat, però en la repregunta ha canviat de sobte el tema i el rol, i com a alcaldessa de Ripoll ha fet aquesta intervenció.
Reaprofitar aquests 58 segons que em queden per dar-vos les gràcies pels pressupostos, però sobretot per haver desarticulat el PSC a Ripoll. Això ha estat una jugada mestra sense precedents. Doncs bé, suposo que saben que Esquerra Republicana s'hagués abstingut si no ho hagués fet el PSC, perquè així ho va manifestar la regidora de Ripoll d'Esquerra Republicana a la pròpia sala de plens. Ho dic per si vol prendre el mateix camí que el senyor Solà.
Silenci,
i també desarticular el grup local d'Esquerra Republicana. I ja que hi som, també poden fer-ho CUP i Junts, perquè han votat també els grups municipals a favor de moltes de les propostes d'Aliança Catalana. Per nosaltres no
se li ha acabat el temps, senyora diputada.
El president Salvador Illa ha dit que ni el PSC ni el govern acorden res amb l'extrema dreta.
Ni el meu govern, ni la meva formació política farà mai cap acord amb els que defensen discursos d'odi.
També ha parlat de Ripoll el president del Partit Popular del Parlament, que no hi té representació. Alejandro Fernández ha assegurat que el PSC havia pactat amb Borriols evitar la moció de confiança. Illa li ha dit que és un argument retorçat.
Una sessió plenària que també ha servit per aprovar endurir les sancions a les persones que facin pintades als trens o als metros o que facin malbé material de les estacions, un fet que afecta especialment la xarxa de Rodalies i que sovint provoca retards i molts problemes a part del seu cost econòmic. La modificació de la llei ferroviària permetrà posar multes que poden arribar fins als 900.000 euros. Jordi Casino.
D'acord amb el text aprovat, passaran a considerar-se greus aquelles conductes que facin malbé qualsevol instal·lació de la via fèrria, inclòs el material rodant, i es tipificarà com a infracció greu la realització de pintades. Només a Rodalies i segons dades de Renfe, la neteja de combois a Catalunya té un cost d'uns 32.000 euros cada dia i sovint obliga a suprimir trens. Escolteu la diputada Ivana Martínez, del PSC.
Sumem, senyors i senyores, millorem i treballem tots plegats, perquè els usuaris de Rodalies no entenen de competència ni de debats tècnics. El que volen és un servei que funcioni. I aquesta llei és un pas més en aquesta direcció, perquè respectar el que és públic és respectar-nos entre nosaltres. Fer malbé el que és de tots i totes no pot sortir gratis.
La reforma de l'actual llei, que ha estat impulsada pel PSC i ha rebut l'aval majoritari de la cambra amb 124 vots a favor, 4 en contra i 6 abstencions, està previst que entri en vigor abans de l'estiu.
A tot això i encara al voltant de Rodalies, les plataformes d'usuaris de Renfe, que uneix entitats com Dignitat a les Vies i l'Associació per la Promoció del Transport Públic, han rebut el compromís del ministre de Transports de publicar ben aviat 4 dels 11 estudis d'obres de Rodalies que es mantenen encallats.
Tal com han explicat els portaveus Adrià Ramírez i Ana Gómez, després de reunir-se amb Òscar Puente durant més d'una hora al Congrés, han percebut una bona actitud per resoldre els problemes de la xarxa catalana, tot i que no els han concretat quins informes es prioritzaran.
I tornant al Parlament, Salvador Illa ha afirmat que creu que no trigaran a arribar a un acord sobre la governança dels aeroports catalans, tot i que no ha concretat quan serà ni en què consistirà.
Ho ha dit en resposta a una pregunta del portaveu d'Esquerra, Josep Maria Jové, que li ha reclamat que es creï l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, inclosa a l'acord que va fer possible aquesta legislatura. I ja ha respost que s'està negociant la participació del govern en el disseny de la governança dels aeroports i ha afegit que creu que les negociacions van pel bon camí i que serà bastant immediat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Encara en la crònica parlamentària, la cambra catalana impulsarà al Congrés un canvi legal per escurçar els litigis de la llei d'eutanàsia. La proposta busca evitar que els processos judicials s'allarguin durant mesos o anys quan hi hagi una decisió favorable de les comissions de garantia i avaluació. Marc Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'una reforma puntual dels mecanismes de control i recurs perquè no es pugui bloquejar indegudament l'exercici del dret a una mort digna. I és que actualment es poden interposar diversos recursos i apel·lacions en l'àmbit judicial abans que hi hagi una decisió final sobre la petició d'eutanàsia. El principal canvi que es proposa és que tan sols es pugui recórrer al Tribunal Superior de Justícia i que aquest hagi de resoldre la qüestió en 3 dies. D'aquesta forma, des que la persona ho demana i fins que es pugui fer efectiu, si és que superen tots els filtres, passin setmanes per comptes de mesos o, en alguns casos, anys. Ho argumenten les diputades del PSC, Sara Jaurrieta, i dels Comuns, Núria Lozano.
Per què la decisió d'una persona que està en ple ús de les seves capacitats ha d'esperar més de 600 dies a les expenses d'interessos de tercers?
Imposar aquesta prolongació de la vida contra la voluntat de la persona equival a un tracte inhumà prohibit per l'article 15 de la Constitució.
D'aquesta manera, amb els vots a favor de tots els grups, excepte del PP i Vox, el Parlament ha decidit agilitzar els tràmits perquè la cambra catalana voti en breu enviar al Congrés dels Diputats una modificació de la llei d'eutanàsia aprovada el 2021.
Notícies en xarxa.
En clau internacional, l'Iran amenaça amb tallar el comerç al Mar Roig si els Estats Units mantenen el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Mentrestant, el govern israelià reuneix el seu gabinet de seguretat per estudiar una possible treva al Líban.
Pel que fa a les negociacions entre Iran i els Estats Units, es descarta ja una ronda de converses directes entre divendres i dissabte, deixant aquesta possibilitat per inicis de la setmana vinent.
I mentrestant, una quarantena d'embarcacions de la Global Sumut Flotilla han sortit aquest matí de Barcelona amb destinació a Gaza. La millora de les condicions meteorològiques han permès, avui sí, que l'expedició sortís de la capital catalana. La propera parada serà Sicília, on es reuniran amb les delegacions de França i Itàlia. Esther Vinguell.
A quarts de 12 del migdia, la flotilla ha començat a sortir rumb a Gaza des del port del Fòrum. Són 39 embarcacions amb missió humanitària acompanyades també per les d'Open Arms i de Greenpeace. En total, una setantena de vaixells participen a l'expedició amb l'objectiu de reclamar la fi del genocidi a Gaza i l'embargament d'armes a Israel. Pablo Castilla és portaveu de la flotilla Sumut Palestina.
Busquem trencar el bloqueig, aconseguir que s'obri un corredor humanitari tant per terra com per mar i que s'obri de manera permanent. Sabem que l'ajuda que portem és insuficient per acabar amb la fam que es pateix a Gaza i per això reclamem que s'obri aquest corridor. I en aquesta missió, com a novetat, també comptem amb professionals de la salut, de l'educació, de la construcció, per sota l'ajuda del poble palestí col·laborar en la reconstrucció de Gaza, perquè malgrat que s'hagi anunciat un alto el foc, durant aquests mesos més de 700 palestins han continuat sent assassinats a la franja de Gaza i per tant denunciem aquesta ofensiva.
Aquesta és la flotilla més gran fins ara, amb un miler de persones participants de 70 països amb ajuda humanitària.
El 95% dels centres escolars catalans superen el límit de diòxid de nitrogen recomanat per l'Organització Mundial de la Salut i 6 de cada 10 estan per sobre del màxim marcat a la nova Directiva Europea de Qualitat de l'Aire.
Ho alerta un estudi d'Ecologistes en Acció, on a banda de Barcelona despunten en negatiu Sabadell, Granollers, Mollet del Vallès, Sant Feliu de Llobregat i Vilanova i la Geltrú.
Maite Polo.
Ecologistes en Acció ha analitzat l'aire de 147 centres escolars de 28 municipis de Catalunya i destaquen els punts liles i vermells, els més contaminats per diòxid de nitrogen fora de Barcelona. Els han trobat sobretot al Vallès, al Baix Llobregat i al Garraf. Els punts liles superen el límit legal de 40 micrograms per metre cúbic i asseguren que és punible. Anna Agnor és investigadora i pediatra del Centre d'Atenció Primària Vallecarca Sant Gervasi de Barcelona.
Les dades més preocupants són que el 95% dels centres educatius superen el límit recomanat per l'Organització Mundial de la Salut i teníem un centre a Sabadell que supera el límit legal de 40. Són dades molt preocupants.
6 de cada 10 centres escolars analitzats incompleixen la directiva europea que serà exigible el 2030 en diòxid de carboni i la bronquitis i l'asma són malalties freqüents en la població infantil. Els i les pediatres alerten que en són la causa, sobretot els contaminants emesos pel trànsit motoritzat i urgeixen els ajuntaments a actuar.
En successos, el nadó presumptament maltractat i abusat sexualment pels pares ha sortit aquest dimecres de l'Hospital de la Vall d'Hebron, on feia un mes que hi estava ingressat.
El nadó passarà a una família d'acollida, segons ha confirmat l'advocada del pare de la criatura. Els dos progenitors continuen en presó preventiva.
La Guàrdia Civil ha desmantellat tres clíniques estètiques il·legals que oferien tractaments amb bòtox i àcid hialurònic sense qualificació professional.
Les clíniques operaven entre la Comunitat Valenciana i Catalunya, una d'elles a Reus. De moment, hi ha un detingut i tres investigats d'origen lituà i rus que feien operacions estètiques als seus domicilis particulars.
Judit Vallès.
Captaven els clients per xarxes socials publicant vídeos on es veia com realitzaven el tractament a altres persones i on oferien operacions estètiques per uns 200 euros, un preu molt més reduït que les clíniques reals. Els centres es trobaven en domicilis particulars on persones sense qualificació feien servir medicaments sense control mèdic. La Guàrdia Civil ha desmantellat tres clíniques estètiques que seguien aquests mateixos patrons a Tarragona, València i Alacant, tal com ha explicat el delegat del govern, Carlos Prieto.
Material tan utilitzat habitualment com el bòtox o l'àcido hialurònico i al final s'ha desarticulat una xarxa de crim organitzat dedicada precisament a la compravenda i a la distribució d'aquests productes no únicament a Espanya sinó també, entre altres països, a Lituània i al Regne Unit.
L'operació, que s'ha denominat Flata, ha permès detenir el líder del grup i tres persones més s'estan investigant. A més, s'ha localitzat un magatzem a Alacant amb 1.200 vials de toxina botulínica i 382 xeringues d'àcid hialurònic.
I la Garriga aprova un nou pla local de seguretat i tanca el 2025 amb un repunt de la sinistralitat del 26,4%. La sala de plens de l'Ajuntament ha acollit aquest migdia la Junta Local de Seguretat Anual per fer balanç de les dades registrades durant el passat any. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Les dades generals indiquen que la Garriga és un municipi segur. No obstant això, el balanç de seguretat viària preocupa els responsables. 2025 es van registrar 67 accidents de trànsit, davant els 53 de l'any anterior. L'inspector de la policia local, José Manuel Pertínez, vincula directament aquest augment a la situació que es viu amb el volum de vehicles que passen ara pel centre del poble amb el tall de les obres de l'R3.
L'increment del volum de vehicles que passen arran també del tall de l'R3 i, per tant, és el que hem d'intentar millorar, fent més presència policial, més controls per intentar reduir també una mica més la velocitat fent les campanyes de trànsit.
Per revertir aquesta tendència, el nou pla local de seguretat posa l'accent en campanyes de trànsit més intenses durant el 2026.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. La consellera de Recerca i Universitats ha presentat aquesta tarda un nou sistema de finançament amb préstecs condonables per al grau en Medicina de la Universitat de Vic. El nou FM, Guillem Ricó.
Els alumnes que cursin estudis de medicina a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, a partir del curs vinent pagaran un 40% menys del cost total de la matrícula. És a dir, dels gairebé 14.000 euros que valen taxes incloses, en pagaran prop de 8.000. Aquesta tarda, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha presentat a la Facultat de Medicina el nou sistema de finançament amb préstecs condonables.
Fem un primer préstec que fins ara no havíem fet, condonable, perquè volem retenir el talent, no només a Vic, a la Catalunya Central, i a més fent aquestes acreditacions que estem elaborant des del departament en conjunt amb el Departament de Salut, afavorim aquest moviment del talent al territori.
A Vic, a partir del setembre hi haurà 25 places més i a partir d'ara per cada alumne hi haurà aquesta bonificació anual d'uns 6.000 euros. Això sí, per acollir-s'hi han d'acabar els estudis a Vic i si no hauran de retornar a la part proporcional. D'aquesta manera també es pretén fidelitzar els estudiants, ja que alguns, al voltant del 30%, marxen a universitats públiques a partir del segon curs.
I en territori, l'Ajuntament de Valls ha posat en marxa per primera vegada una acció preventiva per controlar la presència de la vespa asiàtica, una espècie invasora que en els darrers anys ha incrementat la seva incidència a Catalunya. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
El projecte aposta per capturar reines a la primavera per reduir la proliferació de nius a l'estiu, ho explica el regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient i Medi Natural, Andreu Gassó.
És important remarcar que és una actuació selectiva, controlada i respectuosa amb l'entorn, amb l'objectiu de minimitzar l'impacte sobre altres espècies.
L'actuació es porta a terme amb el Centre de Conservació de Fauna Molí del Fort, entitat especialitzada en biodiversitat. La campanya durant aquesta primavera combina acció directa i recollida de dades amb finalitats científiques.
En cultura, el tenor baix Xavier Anduaga debuta com a protagonista de l'òpera Werther de Massinet al Gran Teatre del Liceu. El muntatge, obra de Christoph Loy, compta amb la mezzosoprano alemanya Christina Stanek i l'hongarès Henrik Nanasi com a director musical, David Navarro.
La producció de Christoph Loy s'estrenarà el 4 de maig i arriba després de representar-se a la Scala de Milà. Amb un únic espai, el director aprofundeix en la psicologia dels personatges, la relació impossible entre l'idealista Werther i la responsable Charlotte, abocada a la tragèdia. Acompanyat per la mezzosoprano Christina Stanek, el tenor basc Xavier Anduaga debuta en el paper, en un dels reptes més exigents de la seva carrera.
Lo más importante del papel es mantener el equilibrio entre lo vocal y lo actoral durante toda la ópera. Creo que es importante, que se tiene que ver y me gustaría demostrar que es un papel que llega en un momento de mi carrera que siento que tengo la capacidad de poder transmitir al público que el personaje tiene una transición desde el primero hasta el último acto de la ópera.
Henrik Nanasi s'encarrega de la direcció musical d'una òpera que comptarà amb un violoncel molt especial. El solista Òscar Alabau tocarà el Gofriller, l'instrument del segle XVIII que durant 60 anys va ser propietat del mestre Pau Casals.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genís Gallut, bona tarda.
Bona tarda, l'Uni Girona fa història i es classifica per a les semifinals de l'Eurolliga femenina de bàsquet. Les gironines han dominat i guanyat el Reyer Venècia per endur-se el partit 70-64. Divendres a quarts de nou s'enfrontaran al Fenerbahçe, el butxí de les catalanes precisament a l'eliminatòria que les enviava directament a la final a 4. I en joc també el tercer i últim partit de l'eliminatòria del Joventut de Badalona, que empata la sèrie 1 contra l'EC d'Atenes. Els verdinegres guanyen de 5 al final del tercer quart, 50-55, en un caixa o faixa per als badalonins per ser a la final a 4 de la Champions masculina de bàsquet, que es disputa a casa seva. I en clau futbol, el president electe del Futbol Club Barcelona, Joan Laprat, indignat amb l'actuació arbitral del partit de tornada dels quarts de la Champions al camp de l'Atlètic de Madrid. Laporta ha anomenat accions on es va perjudicar l'equip blaugrana i ha qualificat de vergonyós el que han viscut a l'eliminatòria.
L'arbitratge ha estat una vergonya. Ja a l'anada ja ens van expulsar un jugador i no pitar un penal. I ara a la tornada ens han anul·lat un gol que era gol, i era el del Ferran. No ens han pitat un penal que li van fer a l'Olmo, que era claríssim. Ens han expulsat també un jugador quan era groga, no era vermella. I a més hi ha una agressió al Fermín, que és una vergonya, que l'àrbit no ensenyés ni targeta. És evident que el porter deixa el peu.
Avui serà el torn del Real Madrid, que visita el camp del Bayern de Múnich. A l'anada els blancs van perdre per 1-2, i a la mateixa hora l'Arsenal rebrà l'Sporting de Portugal amb un resultat d'1-0 a favor dels anglesos a l'anada. Pel que fa a la tercera jornada del trofeu Comte de Godó de tennis, hem d'explicar la retirada d'última hora de Carlos Alcaraz. Ana Freixa, bona tarda.
Bona tarda des del Barcelona Open Bank Sabadell. S'han confirmat els pitjors pronòstics i Carlos Alcaraz ha confirmat que es retira, que no continuarà el torneig després de les molèsties que va patir al llarg del partit d'ahir en la seva estrena d'aquesta edició del Godó. Doncs avui finalment ha confirmat que es retira. Ja no havia entrenat aquest matí com estava previst i tot apuntava a que hi podia haver-hi la retirada d'Alcaraz, que finalment s'ha confirmat a mitja tarda. Per tant, Alcaraz a més ha comunicat que després de les proves vist que es tracta d'una lesió més sèria del que s'esperaven. Així ho explicava Alcaraz.
És una situació que jo creia que ja havia sentit prèviament i que no iba a ir a más, que era simplemente molèsties d'exigència de tota la setmana, però visto les proves de hoy, és una lesió un poquito más seria de lo que todos nos esperábamos.
Haurem d'estar pendents d'aquesta lesió de Carlos Alcaraz a l'avantbraç dret i de si pot estar disponible per als propers Masters 1000, com són el de Madrid i el de Roma. La bona notícia en la jornada d'avui és la victòria de Rafa Hodar. Ha superat a Carabelli per un doble 6-3 i es planta als quarts de final. De fet, és l'únic espanyol que hi ha ara mateix al quadre principal. La resta ja han quedat eliminats. Decepcions avui perquè no han passat dos dels favorits. Han caigut eliminats Tommy Echeverry i també Àlex de Minó.
I avui també juguen els dos partits pendents de la jornada 23 de l'Hockey Lliga Femenina. El Voltregà visita la pista del Palau a les 9, amb les locals lluitant a la part d'alta de la taula, i a la mateixa hora el Cerdanyola rep la visita del Sant Cugat en el derbi vallesà de la competició.
Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La detección local rompe corazones, nacional, un terrorista emocional. 13-14 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, tan y al psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará un monumento a la deshonestidad.
Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes nada, no lo devolverá, salva la perdida, es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece, su colección de bras.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.